L'Hospital de Bellvitge impulsa un nou consens mèdic per abordar el tractament del càncer de mama. Es basa en intervenció localitzada sobre els ganglis que transmeten el tumor. Així s'evita de practicar el buidament axil·lar, molt més invasiu. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest nou protocol sobre el càncer de mama. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. L'Institut Eugeni d'Ors tampoc participarà en el controvertit pla pilot impulsat per la Generalitat que preveu la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra a les aules. Així ho ha decidit el claustre de professorat en una votació que va tenir lloc ahir a la tarda, on de forma majoritària es va posicionar en contra de la iniciativa. L'artista Empara Rosselló presenta tots els divendres del mes de maig a la diminuta Maduixots saltejats. Es tracta d'un muntatge tragicòmic que proposa una mirada crítica i alhora poètica sobre la realitat contemporània. El Centre d'Esports L'Hospitalet disputarà aquest diumenge el partit més decisiu de la temporada. L'equip està obligat a puntuar a casa davant del Cornellà per assegurar-se el bitllet dels play-off d'ascens. L'Hospital de Bellvitge és un dels centres sanitaris estatals que impulsen un nou consens mèdic per abordar el tractament i la cirurgia del càncer de mama. Es basa en l'intervenció localitzada sobre els ganglis que transmeten el tumor. Així s'evita de practicar el buidament axil·lar, molt més invasiu.
Aquest nou enfocament ha cristal·litzat en el curs de cirurgia del càncer de mama que l'Hospital de Bellvitge organitza des de fa 20 anys i que enguany ha plegat 170 especialistes de tot Espanya. En fases inicials i amb tumors de 2 centímetres o menys i amb dones amb receptors hormonals en bon estat, l'evidència científica ha demostrat que actuar sobre l'anomenat gangli sentinella, el que està en connexió amb el tumor a través d'un canal limfàtic, frena la propagació del tumor, la metàstasi.
Sí, hi ha cèl·lules tumorals que des del tumor han anat al gangli. I per què volem saber això? Perquè això marca dues coses. Marca, per una banda, el pronòstic de la malaltia i marca, per altra banda, el tractament. Perquè si aquests ganglis són positius, també podria anar a altres zones i metastatitzar. I, per tant, hem de fer un tractament sistèmic, que s'anomena, que pugui anar per tot el cos per evitar la formació de metàstasis.
La cirurgia del buidament de l'axil·la, que havia estat la més habitual, altera la mobilitat del braç per acumulació de líquid, el que es coneix com l'indefema, en un 30% dels casos, mentre que en el cas de la cirurgia de ganglis és només d'un 4%. A més, evita altres complicacions derivades de la cirurgia.
La biòpsia de gangli sentinella és una tècnica que, evidentment, té moltes menys complicacions que el buidament axil·lar, que pot produir fins un 30% de complicacions com el limfedema, que és l'acumulació de líquid intersticial al braç, que fa que el braç es torni un braç més gruixut, més pesat, més calent, i que pot alterar també la mobilitat del braç. Doncs si aquesta complicació es dona en el 30%, en el gangli sentinella pot arribar a tenir fins a un 4%.
D'aquesta manera també es facilita l'extirpació del tumor, però mantenint l'aspecte estètic de la mama. El curs de cirurgia del càncer de mama també ha posat l'accent en altres aspectes del tractament, com les noves tècniques de reconstrucció i les teràpies per reduir la toxicitat, entre d'altres. L'Hospital de Bellvitge posa l'accent en la necessitat de demanar una visita mèdica tan bon punt es detecti qualsevol anomalia a la mama i fa una crida a les dones d'entre 50 i 70 anys perquè participin en els programes de cribratge poblacional, perquè el diagnòstic precoç sempre és una peça clau en el tractament.
L'Institut Eugeni d'Ors tampoc participarà en el controvertit pla pilot impulsat per la Generalitat que preveu la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra a les aules. Així ho ha decidit el claustre de professorat en una votació que va tenir lloc ahir a la tarda, on de forma majoritària es va posicionar en contra de la iniciativa, seguint així el mateix camí que l'Institut Margarida Xirgo, que ja va anunciar el passat 30 d'abril la seva renúncia al programa. El resultat de la votació ha estat de 37 vots en contra, 7 a favor i 3 abstencions. Ara la direcció del centre traslladarà la decisió a inspecció per tal de formalitzar la sortida del projecte. Rodalies de Catalunya tornarà a ser de pagament a partir de demà, després de 3 mesos de gratuïtat temporal decretada arran de l'accident ferroviari de Gèlida. La mesura excepcional estava vigent des del 24 de gener, 4 dies després del sinistre que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i va evidenciar prop d'un miler de deficiències a la infraestructura ferroviària. Els abonaments gratuïts de 10 viatges, tot i que hagin estat obtinguts abans de la data de finalització de la mesura, no tindran validesa a partir de demà. Igualment, si queden viatges, quedaran invalidats. A les darreres setmanes es van acumulant les notícies al voltant del sector immobiliari. Fa anys que s'arrosseguen les dificultats, sobretot entre els joves, per accedir a un habitatge. Per parlar d'això i d'altres temes, tenim el catedràtic d'Economia Aplicada a la UPF, Josep Maria Raya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Ja fa anys que, com deien, que arrosseguem el que es podria dir la crisi de l'accés a l'habitatge. Fa unes setmanes que es publicava que la meitat dels joves entre 26 i 34 anys que viuen amb els seus pares no es poden pagar un pis. Quina radiografia fa de la situació actual de l'habitatge?
Bueno, és un mercat d'escassetat, és la principal característica que té el mercat, i quan un mercat és escàs, els preus, pues, no dic que estan imparables, perquè també depèn d'altres elements econòmics, però els preus pugen, els lloguers pugen, o bé, si estan regulats, el que fa és que el mercat sigui encara més escàs, perquè el que fa és que s'expulsa part d'aquesta oferta cap a altres segments més rendibles, com la temporada, etc. I, per tant, en un mercat escàs, la principal conseqüència és la difícil accessibilitat per trobar o per pagar el que trobes, no? Amb la qual cosa, això qui més ho pateix és el vulnerable i el jove.
Fa unes setmanes el govern espanyol va aprovar el nou Pla Estatal d'Habitatge pels propers 4 anys amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, molt més que l'anterior. En línies generals, creu que aquest pla pot capgirar la situació actual del mercat de l'habitatge?
Bueno, el pla és una bona notícia des d'aquest punt de vista. L'habitatge, per molt sector públic, era, pues, una prioritat reguladora, però no una prioritat pressupostària. Per tant, canviar cap a una prioritat també pressupostària és una bona notícia. Fer més habitatge públic, facilitar el sòl per l'habitatge públic i privat és una necessitat que necessitem en tots els segments del mercat de l'habitatge, en la propietat, en el lloguer social, en el lloguer privat, en tots. Ara bé, com sempre, l'economia, el dimoni està en els detalls. I la política urbanística té molts petits detalls, molt petits dimonis que fan que a vegades una obra per la qual hi ha sòl i per la qual hi ha pressupost, doncs no s'engegui o es paralitzi. I ara necessitem que tot això funcioni, perquè si no, no servirà de res posar sòl i posar el pressupost si s'atura, no? I actualment, i això ho va dir el mateix president Illa, la mitjana d'anys que una promoció triga des de que es compra o es posa el sòl urbanitzable fins que entra la família a viure són 10 anys. Hem de reduir aquests terminis si volem que de veritat la política i el pla tingui impacte.
Ara parlava del president Salvador Illa. Fa unes setmanes va fer unes declaracions on va parlar que s'hauria de densificar algunes zones davant la necessitat de construir habitatges, no? Que es construïssin més habitatges. Com valora aquesta mesura? I a ciutats com, per exemple, l'Hospitalet, on hi ha barris amb una de les densitats més grans d'Europa, s'hauria d'apostar per altres mesures?
Bueno, és que a veure, això de la necessitat és gairebé, això de densificar és gairebé una necessitat obligatòria. Quan parlem d'escassetat, en alguns jocs escassetat implica que no hi ha sol si ho mirem de manera extensiva. No? Si mirem al costat no veiem. Què hem de fer? Mirar una miqueta cap a dalt. No? I evidentment densificar implica això. Ara bé, hauríem d'intentar que això fos sense perdre zones verdes, per exemple. Això dic que per mi crec que és millor cap a dalt que extendre i perdre zones verdes. I després que hem de mirar a on. I tampoc fer-ho sense cap tipus de cura. És a dir, no es tracta ara de fer edificis de 30 pisos. Es parla de que, pues, bueno, pues, si teníem un que arribava fins al quart, pujar al cinquè. No? És a dir, augmentar una miqueta de densificació vol dir això. I és gairebé obligatori. En qualsevol ciutat europea, on cada vegada som més i el sol és el que hi ha. Al final és una necessitat que respon a aquesta situació.
Mm-hmm. Tornant al sector immobiliari, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els preus de pisos i cases a Catalunya van arribar al seu màxim històric i d'això un preu d'abans de la famosa bombolla immobiliària. Creu que els preus continuaran pujant i es ratifica en el sentit que no hi haurà una altra bombolla immobiliària com la del 2007?
Sí, no té res a veure la situació actual amb la situació de 2007, 2006, 2008. Llavors es feien 600.000 pisos cada any a Espanya per 250.000, 300.000 famílies. Avui es fan 110, 120.000 pisos a Espanya per les mateixes llars noves cada any, 250.000, 300.000, depenent una miqueta dels moviments demogràfics. Amb la qual cosa, la situació no té res a veure. No tenim un problema ara d'excés i d'excés de crèdit, sinó que tenim un problema d'escassetat. Per tant, sabem per què pugen els preus, no? No hi ha una situació de bombolla. I, a part, quan ens diuen que la xifra dels preus està igual que el 2008, està igual en termes nominals, sense tenir en compte que tot ha pujat de preu des del 2007. No? Quan diem que l'habitatge està avui en el mateix preu que el 2007, vol dir que l'habitatge des del 2007 ha pujat menys de preu que el pollastre. És l'altra lectura, no? Per tant, és veritat que el 2007 és el punt àlgid, però que tampoc és que estigui al mateix nivell i que el punt àlgid 20 anys després no és tan dramàtic, sinó que és símptoma d'uns, és veritat, 2, 3, 4 anys darrers on sí que ha pujat de manera bastant forta, però els anys anteriors creixia bastant per sota el preu de l'habitatge respecte a Europa, en el cas espanyol. La pujada, en el nostre cas, es va iniciar després del Covid.
Clar, aquí no hi ha l'IPC, no? En aquestes xifres no hi ha afegit el que ha pujat el preu de la vida. Doncs Josep Maria Raya, professor, catedràtic d'Economia Aplicada a l'UPF, gràcies per posar llum al tema de l'habitatge i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
I nosaltres continuem a l'informatiu. Ahir va començar el cicle Present i futur de l'Hospitalet amb el president de l'Espai de Ciutadania, Enric Roldán. En les setmanes vinents aniran participant els portaveus dels diferents grups municipals a l'Ajuntament, a excepció de Vox.
L'Hospitalet Espai de Debat ha iniciat un nou cicle de xerrades per reflexionar sobre la realitat de la ciutat. Amb el títol Present i futur de l'Hospitalet, els debats arriben just quan queda un any per les eleccions municipals del maig de 2027. Un diàleg que vol identificar les principals necessitats de la ciutat i plantejar propostes de millora.
Creiem, no?, que ara potser és oportú iniciar una conversa a un any de les eleccions municipals. I potser és el moment per començar a parlar de quina ciutat tenim, de quina ciutat volem, com ho veiem, etc. I per això hem organitzat aquest cicle que l'iniciem en un el portaveu, Enric Roldán, d'Espai de Ciutadania, que és una coordinadora d'entitats, 55 entitats, forces significatives de la ciutat, per la visió, diguem, de les entitats.
En aquest sentit, des de la plataforma d'entitats de l'Espai de Ciutadania, destaquen els reptes urgents a què ha de fer front la ciutat, especialment l'emergència social, climàtica i educativa.
Una és l'habitatge, l'altre és tot el tema del padró i l'altre és la saturació dels serveis socials de la ciutat. Una altra és l'emergència climàtica i després les emergències educatives, que necessitem 4 escoles com a mínim, un institut, escoles bressols, i tenim, jo penso, una emergència enorme, que és el tema, tot el tema de la quantitat de joves que no treballen, que no estudien. Un informe que ha fet l'Ajuntament parla que al Samuntà, a la zona del Samuntà, som un 8.040. 8.040 és més que el barri de Sant Feliu sencer, que estigués sense treballar, sense estudiar.
Per poder donar-hi resposta, l'Espai de Ciutadania planteja enfortir el teixit cívic i comunitari de l'Hospitalet.
Tot allò que és positiu que tenim a la ciutat, que s'hauria de potenciar molt més. Les entitats, la xarxa d'entitats que tenim, els esplais, projectes com el llindar, com el HAP i l'escola de vida, quantitat d'entitats que acullen persones, la xarxa de biblioteques, Elenca, potenciar-lo, i no es potencia prou suficientment en aquesta ciutat.
El cicle Present i futur de l'Hospitalet continuarà amb més debats que donaran veu a tots els grups municipals del consistori, amb l'excepció de Vox. Des del partit han denunciat que no se'ls hagi convidat a participar i assenyalen que l'entitat organitzadora ha rebut subvencions públiques de tots els contribuents.
L'entitat veïnal Stop Degradació Collblanc-La Torrassa li reclama al govern municipal accions contundents davant els darrers esdeveniments que han succeït aquesta mateixa setmana. El tiroteig que tenia lloc el passat dilluns a un establiment a la Rambla Catalana i un apunyalament la nit del divendres al carrer Mare de Déu dels Desemparats. El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, aquest matí en roda de premsa, ha mostrat el seu suport al veïnat del districte i ha denunciat no només la inseguretat, sinó també la manca de manteniment i intervenció als carrers per part del consistori. Lamenten la intranquil·litat del veïnat i asseguren que han demanat a la regidora de districte, Olga Gómez, un consell extraordinari per exigir responsabilitats.
S'ha de fer una acció policial contra la delinqüència organitzada. Ja, això és urgent. S'ha de fer una intervenció en els carrers, en els forats, en els fanals trencats, en els escocells sense arbres.
Des de la falta de neteja, el manteniment dels carrers i dels espais, la inseguretat, hem patit uns episodis brutals aquesta última setmana que són terribles. I què fa l'administració? Què està fent el govern d'aquesta ciutat? Absolutament res.
Necessitem una policia de proximitat, presència al carrer, controls, moltíssimes coses. Vull dir, el barri, a més, està en una situació de que qualsevol cosa que passi saltaran espurnes. Estem en un punt d'inseguretat total, de desencant, i a més, cada vegada hi ha més desafecció pel barri.
L'Escola Ausiàs Marc ha participat a una ludoteca STEAM, una activitat pensada perquè els infants puguin experimentar, jugar i aprendre a través de la ciència i les matemàtiques. La proposta s'emmarca en el projecte d'aquest curs.
Reptes científics i matemàtics, construccions, estructures, jocs de taula o fins i tot lectura. Aquestes són algunes de les propostes a què han pogut participar els alumnes de l'Escola Ausiàs Marc en el marc de la ludoteca STEAM.
I jo abans m'he anat a un joc de passar com les càniques per diferents tubs i crear els teus i ara estava fent un de crear estructures.
Era d'uns palets que de fusta que podies fer construccions. Les activitats que he fet és, aquí he jugat als cotxes aquells, a les boles, allà a muntar coses.
La ludoteca STEAM el que ens ajuda és a veure que els jocs els nens es poden relacionar a partir del joc, de les diferents disciplines, entenen que les matemàtiques són molt més que simplement matemàtiques i es desenvolupen en un entorn molt més lliure i molt més, per ells, molt més
fàcil, no? Fàcil.
Sí, 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 exacte.
L'activitat forma part del projecte que treballa l'escola de manera transversal durant tot el curs i per això és important que hi puguin participar tots els alumnes.
Aquest any fem els invents al llarg de la història, llavors cada classe passa per una època diferent. Els més petits passen per la prehistòria, passen per l'edat antiga, la mitjana, etc. i estudien els invents d'aquella època.
I jo per mi que ens uneixen molt més com a tot trimestre i és bastant divertit compartir amb els de segon i amb els de primer.
És una activitat molt bonica, perquè a vegades ens venen les mestres o els mestres no dient «Ostres, mira, ha passat això, que a aquest infant no li agradaven les matemàtiques i s'ha passat tres quarts d'hora jugant a jocs de lògica, per exemple», o a vegades infants que potser no tenen relació entre ells i sense adonar-se, doncs estan mitja hora jugant plegats a un joc, no?, i és màgic.
Una proposta on tots els infants poden crear, imaginar i construir.
L'artista Empara Rosselló presenta tots els divendres del mes de maig a la Diminuta Maduixots Saltejats. Es tracta d'un muntatge tragicòmic que proposa una mirada crítica i alhora poètica sobre la realitat contemporània.
Empara Rosselló és una de les artistes més singulars de l'escena contemporània. Les seves primeres passes van ser a l'Hospitalet, a la Negra Mandinga Teatro, companyia creada pel periodista i historiador Jesús Vila. Després de voltar pel món, torna a la ciutat amb Maduixots Saltejats, un muntatge que proposa una mirada crítica i alhora poètica sobre la realitat contemporània. Rosselló transforma situacions quotidianes en material teatral carregat d'ironia i imaginació. I ho fa amb un llenguatge inspirat en el pandori coreà.
Perquè vaig estar a Corea, em va interessar molt aquesta austeritat, no? I aquests cants èpics expliquen històries, expliquen contes i les expliquen mig parlades, mig cantades, no? Principalment cantades, acompanyades, sigui el cantant o la cantant, amb un tambor coreà.
El tambor tocat per Quentin Clements acompanya Rosselló durant tres peces independents. La primera ironitza sobre el sistema mèdic contemporani i que parteix d'una experiència real de la seva mare.
Que en un moment determinat ella estava en un estat doncs, bueno, que no tenia una cura, però bueno, tampoc ella estava bé, parlava tal, i la volien sedar ja perquè acabés, no per deixar l'habitació. Això què és, no? I es veu que això succeeix.
La segona peça reflexiona sobre la diferència i la convivència entre identitats diverses. I la tercera és una sàtira inspirada en una experiència viscuda per l'artista amb la burocràcia administrativa.
Tot el periple que vaig passar després de que em posessin una sanció de 73.000 euros per un pis turístic que no era meu.
Li han fet un embargament de 73.000 euros!
Penso que l'art és transformació, no? Llavors, en el moment en què tu estàs parlant, però artísticament, fent aquest acte amb aquesta intervenció artística, parles d'una sèrie de temes, doncs fas un acte de transformació dels temes que estàs parlant.
Maduixots saltejats es representa tots els divendres del mes de maig a les 8 del vespre a la Diminuta.
I avui divendres és moment d'anar al cinema a fer un repàs de les estrenes de la setmana.
¿Qué viene después del miércoles?
Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la guanyadora de la Vitnagadora al Festival de Màlaga, Jo no moriré d'amor. La catalana Júlia Mascort es va endur el premi a millor actriu pel paper d'una noia que s'enfronta a la majoria d'edat mentre ha de cuidar de la seva mare malalta.
¿Y tú cómo vas con eso?
Yo bien, bien.
Claudia, ¿estás bien?
Sí, sí.
¿Qué haces? ¿Sí, seguro?
¿Pero qué haces?
¡Cuídate un poco, joder!
¿Puede pasar otra pareja?
¡Que no!
A nadie se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable.
Hugh Jackman es el protagonista del thriller bonrollista Las ovejas detectives. La història gira a l'entorn d'un granger aficionat a les novel·les negres que llegeix els seus relats preferits a les ovelles. Quan apareix mort, les ovelles estan convençudes que poden resoldre el cas.
Nuestro pastor ha fallecido.
No, George, muerto.
¿Siempre has soñado con ser modelo?
¿Acabas de llegar?
Sí, tranquila, te irá bien.
Acabem amb Alta Costura, una pel·lícula protagonitzada per Angelina Jolie i que ens situa en plena setmana de la moda de París. Les històries de tres dones es creuen en un moment importantíssim per les seves vides.
¿La que va a salir en el corto?
No sé si me quiero dedicar a esto.
No me mires a mí, mira la mano.
¿A policía?
I el Centre d'Esports L'Hospitalet disputarà aquest diumenge el partit més decisiu de la temporada. L'equip està obligat a puntuar a casa davant del Cornellà per assegurar-se el bitllet pels play-off d'ascens.
L'Hospi depèn d'ell mateix per aconseguir l'objectiu. Una victòria o un empat contra el Cornellà garantirà la classificació per a la fase d'ascens. En canvi, una derrota podria deixar l'Hospi fora dels play-off. Aquesta situació es produiria si el Vilanova puntua al camp del Lleida Esportiu, coer de la categoria i ja descendit, i a més la Fundació Grama supera a casa el Vilassar de Mar, equip que ja té assegurada la permanència. El fet de jugar davant de l'afició genera optimisme.
Pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues, amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit.
I tant en els bons com en el mal moment sempre han estat amb nosaltres i esperem que, bueno, que aquest diumenge, que és l'últim partit aquí a casa de la Lliga, doncs que es noti que estan, sabem que ho faran.
Des del cos tècnic riberenc asseguren que tota la concentració estarà posada únicament en el partit contra el Cornellà. L'objectiu és evitar distraccions i no estar pendents del que passi a altres camps, ja que consideren que això podria afectar el rendiment de l'equip.
No, 100% amb el nostre. Al final depenem de nosaltres i penso que si fem un bon partit, pues ho traurem. Al final, centrar-nos en lo nostre i a partir d'aquí, pues minut a minut. Ja no hi ha partit a partit, sinó minut a minut i anirem fent.
Venim d'una molt bona dinàmica, dels últims, si no m'equivoco, 8 o 9 partits. És l'únic que hem perdut, per tant, venim amb confiança i sabem el que ens juguem. Som conscients de que necessitem aquests punts per entrar a play-off i tenim la confiança de que ho podem fer.
La darrera jornada de Lliga es disputarà amb horari unificat i es podrà seguir en directe a través de Televisió de l'Hospitalet, el portal LH Digital i la xarxa Més, que oferiran connexions amb els diferents camps.
I per la seva part, el Sant Andreu de l'Hospitalet disputarà dissabte a casa la primera eliminatòria d'ascens a Segona Federació davant el CB Navàs, a un duel a partit únic. Un duel on s'espera un ambient calent a les grades.
El Sant Andreu de l'Hospitalet ha aprofitat les dues últimes setmanes sense competició per recuperar efectius. L'equip arriba a la primera eliminatòria amb confiança i molta motivació.
Físicament arribem bé, sí que és cert que tenim la baixa ja assegurada de Toni Vicenç, però els altres 10 estem bé, tenim el Riqui que també està incorporat a la nostra dinàmica. Bueno, crec que arribem bé, mentalment bé, i els jugadors saben que ens estem jugant i hi ha moltes ganes de que arribi dissabte.
El cos tècnic de l'Hospi adverteix que el Navàs és un equip molt fiable i que fa bé totes les facetes del joc.
Té un equip molt reconeixible el que és ell. Llavors, sí, hem vist molts partits, també 2-3 setmanes sabent el rival, doncs involucra que estàs molt, l'has vist molt. Els seus punts forts, doncs, bueno, el rebot ofensiu, són un equip dels millors equips de la Conferència C. El seu joc a camp obert també són molt perillosos.
Malgrat que molts situen l'Hospi com a favorit per jugar a casa, el cos tècnic no defuig la pressió i assumeix amb naturalitat el paper que li atorguen abans del partit.
A mi m'és igual. Podria dir que estic confiat que l'equip ho farà bé, que guanyarem, però a 40 minuts és molt difícil. Però si em volen penjar la medalla, a més, nosaltres tampoc podem anar dient que som... No, jo crec que som Hospitalet i hem d'agafar això com el que és. Hauríem de treure el partit i crec que el traurem.
En cas de superar aquesta primera eliminatòria, el Club Bàsquet d'Hospitalet disputaria la següent ronda com a visitant davant el perdedor de l'enfrontament entre el Mollerussa i el Prat.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospital de Bellvitge impulsa un nou consens mèdic per abordar el tractament del càncer de mama. Es basa en la intervenció localitzada sobre els ganglis que transmeten el tumor. Així s'evita de practicar el buidament axil·lar, molt més invasiu. L'Institut Eugeni d'Ors tampoc participarà en el controvertit pla pilot impulsat per la Generalitat que preveu la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra a les aules. Així ho ha decidit el claustre del professorat en una votació que va tenir lloc ahir a la tarda, on de forma majoritària es va posicionar en contra de la iniciativa. L'artista Empara Rosselló presenta tots els divendres del mes de maig a la diminuta Maduixots Saltejats. Es tracta d'un muntatge tragicòmic que proposa una mirada crítica i alhora poètica sobre la realitat contemporània. Així és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació lletdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.